Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials dirigit i presentat per Salvador Aragonès i patrocinat per la Fundació La Caixa.
Bon vespre a totes i a tots els oients de Ràdio Estel. Comença el programa Economia en Valors. Us parla Salvador Aragonès.
Vols saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia en Valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
I ara repassem les notícies importants de la setmana. La banca espanyola s'ofereix per canalitzar les diferents eines d'ajuda pública directa disposada per les autoritats per ajudar el teixit empresarial afectat per la pandèmia del coronavirus. Així ho ha manifestat el president de l'Associació Espanyola de la Banca, José María Roldán, durant la presentació d'un estudi de la Fundació d'Estudios Financieros sobre la gestió de la morositat bancària en aquesta crisi. El comerç i l'hostaleria exigeixen 12.500 milions en ajudes directes per frenar la sangria dels tancaments d'aquest sector. Tenim la segona OPA a Espanya. Després de l'oferta pública d'adquisició OPA, presentada per l'IFEB, un fons de pensions australià sobre el 22,7% de Naturgy, arriba la segona OPA a la bosca espanyola el 2021. Carry Group, un grup irlandès d'alimentació que ja té interessos a Espanya, va llançar una proposta de compra d'accions del 100% de BioSearch, l'antiga Puleva Biotech, per un valor de 127 milions d'euros. És una nova senyal del repunt d'adquisicions iniciats al final de l'any passat i reflecteixen, de nou, diu el diari Expansión, la caòtica legislació dels blindatges anti-OPA aprovada pel govern espanyol. Per cert, la Comissió Nacional del Mercat de Valors dona una empenta a l'OPA de IFM per Naturgy, donat que ha admès a tràmit aquesta OPA, però ha dit que no l'acceptarà si el govern no hi dona el vistiplau. El gegant petroler italià Eni, que fa unes setmanes va entrar en el negoci elèctric espanyol per la compra de la comercialitzadora de llum Aldro, s'ha fet ara amb els actius fotovoltaicos de X-Helio. Entra així de ple també en el negoci de la generació elèctrica i les renovables. En concret, l'Eni ha arribat a un acord amb X-Helio per l'adquisició de 3 projectes fotovoltaics a la sud d'Espanya amb una capacitat total de 140 megavatios o megawatts. El preu mitjà el que està realitzant aquest tipus de transaccions s'eleva a 0,7 milions d'euros per megawatt, per lo que l'acord estaria valorat amb uns 100 milions d'euros. La borsa japonesa supera el màxim del 1990 a mesura que s'accelera la recuperació econòmica. El Japó supera la caiguda del coronavirus amb un creixement del 3% del PIB en el quart trimestre. El deute públic espanyol augmenta en 122.000 milions d'euros en el 2020 i va arribar al 117,1% del PIB, al créixer un 10%. Devem nosaltres més diners dels que produïm cada any. BlackRock, el més gran fons d'inversió privat del món, ha obligat a les empreses en les que participa a Espanya a destapar totes les emissions contaminants que provoca la seva activitat, així com la dels seus serveis i productes. Obligarà, d'aquesta manera, a Iberdrola, Telefònica, Santander, Repsol i altres 20 empreses espanyoles que facin públics totes les seves emissions contaminants. És la primera vegada que BlackRock utilitza públicament la publicació de les dades d'emissions de Scope 3. Dona així un pas endavant en el seu activisme mediambiental. Naturgy i Catalonia Hotels han presentat la seva dimissió del plenari de la Cambra de Comerç de Barcelona, on ocupaven dos dels seients de plata. Els 14 seients de plata de la Cambra els ocupen les empreses amb més gran aportació econòmica. Tot sembla que la política independentista que han pres els dirigents de la Cambra de Comerç de Barcelona, fins ara presidida per l'actual diputat de Junts per Cat, Joan Canadell, les empreses, diuen, se sentien ignorades. La Vanguardia diu que això és el començament de dimissions de grans empreses a la Cambra. El govern espanyol ha anunciat que continuarà dos anys més com a accionista de la nova CaixaBank, una vegada fusionada, més ben dit, absorbida per Bankia. Després de la fusió, l'Estat tindrà una participació del 16,11% del primer banc espanyol, és a dir, de CaixaBank. A CaixaBank hi ha, actualment, un ball de noms per ocupar els càrrecs claus que dirigiran el nou banc. En els últims 45 anys, la Comunitat de Madrid augmenta el seu pes en el PIB espanyol i ha passat del 17,09%, ara fa 45 anys, al 19,5% el 2019, superant a Catalunya, que es queda en el 18,99% perquè ha baixat un 0,30%. Les xifres són del Consell General d'Economistes d'Espanya. L'estudi es va fer fins l'any 2009, o sigui, sense que hagi passat la pandèmia. Què diu la compra-venta d'habitatges, tot i que baixant una mica? Ho acaba de desmentir l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE, que informa que la compra-venda de vivendes ha baixat un 18% a l'any 2020 sobre l'any 2019, mentre el PIB va caure un 11%. El cop més fort l'ha rebut la vivenda usada, que suposa un 80% de la compra-venda d'habitatges total. La crisi immobiliària afecta majoritàriament a Ses Illes, Catalunya, València i Madrid. Google invertirà més de 650 milions a Espanya i Màlaga. Serà el seu centre de ciberseguretat. S'acosten i han començat també el final de les concessions de les autopistes a Abertis, que implicarà una reducció de 400 llocs de treball. El ministre de Transports, José Luis Ábalos, diu que no hi haurà més pròrrogues a les autopistes i, per tant, seran gratuïtes. Els sindicats demanen que els treballadors passin a treballar en el manteniment de les autopistes. Els sous pactats en convenis, el mes de gener, ha tingut un augment del 1,44% de mitjana. Al gener es van enregistrar 1.613 convenis col·lectius amb efectes econòmics per l'any 2021. I ara posarem la cançó del programa d'avui, que és de The Weeknd. Blinding Lights, cançó de l'any 2020, llums encegadores.
Till I feel your touch. I said.
Doncs moltes gràcies a De Boeken per intervenir en el nostre programa Economia en Valors de Ràdio Estel.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A La Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
Després de les eleccions catalanes que es van celebrar diumenge passat, quin govern ens espera i que pugui redreçar l'economia catalana? La principal patronal catalana vol que hi hagi tranquil·litat després de les eleccions i que es formi un govern fort que governi. En parlem amb el senyor Salvador Guillermo, secretari general adjunt de Foment del Treball. Bon vespre, senyor Guillermo.
Bon vespre.
Què necessita de més urgent l'economia catalana? Em refereixo com a acció de govern quan aquesta es constitueixi. Per exemple, Itàlia, que mai ha estat un exemple de govern estable, Mario Draghi ha aconseguit la unió de tots els partits de l'esquerra fins a la dreta per tal de treure el país de la crisi creada per la pandèmia, senyor Guillermo.
Jo crec que en el cas d'Itàlia ja veiem que això és una constant, no? Que recorren a persones de prestigi, bàsicament també lligats amb l'àmbit europeu, parlant de prestigi internacional, per conduir situacions difícils, no? Jo crec que en el cas català o cas espanyol, tenim una política més normalitzada des del punt de vista institucional, tot i que el que necessitem davant d'aquesta important crisi que tenim és que el govern que sorgeixi i escolleixi el Parlament de Catalunya, igual que ha fet el govern de Madrid, posi clar que la primera prioritat amb aquest mandat i al primer moment i de forma urgent és posar una agenda econòmica i social per sortir-ne el més aviat possible i amb les mínimes seqüeles d'aquesta important crisi sanitària, a la qual té competències, crisi econòmica i també, en alguns casos, ja crisi social.
Sí. L'Eurogrup, amb el que ha dit el seu president, Paolo Gentiloni, pensa que les ajudes a les empreses per evitar insolvències a causa del coronavirus es tindran que anar rebaixant, perquè això no pot durar sempre, fins a eliminar-les, encara que s'ha de fer amb cautela, senyor Guillermo.
Sí, jo crec que hem de veure dues coses. Una, les ajudes s'han de retirar progressivament, però és que aquí no ha arribat amb la intensitat que s'han donat altres països. Tot i que la crisi ha estat molt més forta a casa de Catalunya o d'Espanya. Per tant, el que hem de demanar als nostres governs i al president reclama insistentment són aquests 50.000 milions d'euros d'ajudes directes per equiparar-nos al que han fet altres països europeus que fins i tot han tingut menys afectació econòmica i menys afectació de desocupació. El que és obvi és que tots hem de lluitar perquè aquesta crisi es resolgui ràpida. I en mesura que es resolgui ràpida, òbviament aquestes ajudes s'han de retirar, perquè el que no podem estar, igual que una persona que té un tractament, és tindre'l dopat permanentment. Però sí que podem ajudar-lo a mesura que va recuperant la salut i no treure's ni de cop, ni donar-li una dosi insuficient d'analgèsia que faci que sigui patint dolor.
Sí, com tindríem que ser...
La dosi és adequada i, òbviament, la retirada en el moment en què això evolucioni positivament, que esperem que sigui a la mesura en què el grau de vacunació agafi uns nivells que ens facin oblidar en gran part aquesta pandèmia.
Senyor Salvador Guillermo, com tindrien que ser els pressupostos catalans per al 2021? Perquè ara es començaran a elaborar.
Sí, jo crec que és essencial. No cal oblidar que els pressupostos del 2020, que es van aprovar a febrer-març, no tenien res de la Covid. I s'ha hagut d'administrar. I tindre la pròrroga d'aquests pressupostos sense la possibilitat de fer amb els pressupostos l'eina per la lluita contra la Covid i la crisi econòmica és impepinable que es faci ja i que es faci el més ràpidament possible i amb el consens més ampli possible. Perquè les crisis fa que en lloc de la confrontació el que hem de buscar és els punts de trobada en el qual hem d'ajudar a la gent del nostre país, que és el que està, que és el que està demanant.
Sí, vostè sempre ha dit que per tal que l'economia rulli cal tenir seguretat jurídica i estabilitat institucional, a més de programes a llarg plaç. Per donar tranquil·litat a les empreses i als inversors i crear llocs de treball, ho aconseguirem, senyor Salvador Guillermo?
Jo crec que això abans era important, però és que ara, amb la crisi econòmica que tenim, és imprescindible.
Imprescindible.
La seguretat jurídica és una de les eines, de les condicions sine qua non, o de les condicions necessàries, però no suficients, per disposar de la inversió, que pot generar llocs d'ocupació, de la inversió que ens interessa per transformar aquesta economia cap a aquest Green Deal. Però, òbviament, la por fa que no sigui molta la que pugui haver-hi i aquesta poca que ja és selectiva i, per tant, cada vegada hi ha més competència per absorbir aquesta inversió per part de molts territoris. Fa aquesta setmana només cal sentir que València també fa el seu projecte per poder instal·lar una fàbrica de bateries a la seva comunitat. Avui en dia, un moment de distracció és un moment perdut.
Sí.
De donar com a condició necessària aquesta seguretat jurídica.
I, senyor Guillermo, vostè és membre del Consell Assessor Científic de la Unió Catalana d'Hospitals.
Sí.
I té uns coneixements especials sobre la pandèmia. Podrà el turisme obrir per Setmana Santa i per l'estiu?
Per Setmana Santa no serà del tot clar, perquè hem de veure com evoluciona. Estem a finals de febrer, Setmanes Santes a finals de març, encara hi ha uns certs graus. Per tant, caldrà valorar-lo en funció de les dades més immediates. A l'estiu, probablement sigui molt més millor que Setmana Santa, perquè el grau de vacunació serà una mica més elevat, però esperem que aquestes vacunes, en el qual el que ens falta són disposar d'elles per referir i donar un grau de protecció elevat en la mesura en què ja tingui un volum de gent, el puguem tenir, desplegar, i a la mesura en què el grau de vacunació sigui elevat, podem tenir un estiu, diguéssim, no com els de sempre, però substancialment millor del que teníem. Però és important...
Millor que l'estiu passat.
Sí, jo crec que sí, en el sentit de que les que ens està dient, el grau de vacunació és que funcionen bastant bé, sempre hi ha la por de les noves variants, però que ens poden ajudar a tindre una certa tranquil·litat. Però també hem de ser conscients de que, home, s'ha caigut el 80 i escaig % dels turistes estrangers i, òbviament, això trigarà un cert temps a poder-lo recuperar.
Sí. Doncs moltes gràcies, Salvador Guillermo, secretari general adjunt de la Patronal Catalana Foment del Treball, per donar-nos a conèixer la posició de Foment sobre el futur de l'economia catalana. Gràcies per venir al nostre programa Economia en Valors de Ràdio Estel. Que tingui una bona nit i un bon cap de setmana. Passi-ho bé.
Moltes gràcies.
Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A La Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social, perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
I ara tindrem la veu sindical sobre el futur de l'economia catalana amb la secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres, Cristina Torre, per veure què en pensen els sindicats sobre els mateixos temes que hem tractat abans. A més, avui s'han mobilitzat els sindicats Comissions Obreres i UGT per tal de reclamar la reactivació de les negociacions sobre l'increment del salari mínim, desmuntar la reforma laboral i l'eliminació per llei de les línies mestres de la reforma de les pensions de l'any 2013. Bon vespre, Cristina Torre, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres.
Hola, bon vespre, moltes gràcies.
Què cal fer d'urgent a Catalunya després de les eleccions? O sigui, què té que fer el govern de la Generalitat amb els ERTOs, per exemple?
Bé, el govern de la Generalitat el primer que ha de fer és constituir-se, no?, un govern i ràpidament tenir uns nous pressupostos per aquest any 2021.
Exacte.
Perquè les necessitats, donada aquesta crisi de la pandèmia, són molt diferents en els pressupostos prorrogats que tenim. I, per tant, s'han de fer inversions de manera immediata per sostenir l'ocupació i el teixit productiu a Catalunya i, a més, per donar el suport social a aquelles persones, a aquella ciutadania que s'ha quedat desprotegida amb aquesta crisi.
L'eliminació d'ajudes a les empreses d'una manera paulatina, com va dir el president de l'Eurogrup, Paolo Gentiloni, com ho veu això, Cristina? Com ho veus, Cristina, de Comissions Obreres?
Nosaltres creiem que els acords dels ERTOs ha estat importantíssim, no?, per mantenir l'ocupació congelada, no? I encara tenim sectors que no poden reactivar la seva activitat per limitacions, evidentment, sanitàries, i, per tant, s'han de mantenir aquesta solució de tenir els treballadors en suspensió de contracte, cobrant prestacions d'atur,
sí.
I després les empreses que també estan patint limitacions perquè no poden fer l'activitat plena, per evitar, no?, aquesta socialització de les persones i aquest contagi que s'escampi, no?, del virus, doncs també han de rebre ajudes. El que nosaltres diem és que aquestes ajudes s'han de vincular al manteniment de l'ocupació, com no pot ser d'altra manera. I s'ha de fer de manera ordenada des del diàleg social a Catalunya.
Sí, i ara el govern, el nou govern català, començarà a debatre, bueno, a presentar els pressupostos per l'any 2021. Quins eixos haurien de tenir aquests pressupostos segons Comissions Obreres?
És evident que aquests pressupostos han de ser uns pressupostos expansius per ajudar a la demanda interna. No podem esperar que l'economia es reactivarà segurament de manera molt ràpida i les persones treballadores i fins i tot aquelles que han perdut la feina que no podran tenir una despesa, que no podran arribar a final de mes, doncs s'ha de posar molta més capacitat d'ajudes socials. Tenim l'oportunitat de continuar millorant la renda garantida de la ciutadania, perquè ara hi ha una altra prestació de l'Estat, que és l'ingrés mínim vital, i, per tant, que la nostra renda garantida de ciutadania pugui donar solució a aquests treballadors i treballadores, que, a més, estem amb uns tants percents molt elevats de persones que estan en el llindar de la pobresa. Per tant, han de ser uns pressupostos expansius amb tota la capacitat que té el govern de Catalunya, i nosaltres també el que demanem és que s'ha de fer una reforma fiscal, s'ha de fer que les rendes més altes aportin més diners, i hem d'evitar que es treguin impostos, com s'està dient per alguns partits polítics, no?, en aquesta campanya electoral.
Sí. Si hi ha cap possibilitat de que la Cambra de Comerç faci les vegades d'una patronal més?
Bé, la Cambra de Comerç...
Ho pregunto a la secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres.
Sí, les Cambres de Comerç són entitats de titularitat pública i tenen unes funcions...
Tot de dret públic, sí.
Que no té res a veure en la representació de les empreses que tenen les patronals i que negocien els convenis col·lectius amb els sindicats majoritaris del país. Per tant, són funcions diferents, i jo no veig que les cambres de comerç es posin a negociar els convenis col·lectius amb nosaltres. Evidentment, han de tenir les seves funcions i han de tenir la seva legislació, i han de ser agents importants, com tots els agents d'aquest país, per sortir d'aquesta crisi.
Sí. Doncs moltes gràcies, Cristina. És un plaer tenir-te de nou en el nostre programa Economia en Valors. Que tinguis una molt bona nit, un bon cap de setmana, i que tinguis una bona i que facis una bona feina a Comissions Obreres. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.
Adéu, adéu.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A La Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
La restauració, sens dubte, el sector que més ha patit la pandèmia, amb els tancaments obligatoris, a vegades sense quasi més abans, per tant, tot el material que s'havia comprat, doncs, ha quedat allí, casserolades, plats trencats, manifestacions, etc. Els restauradors han fet sentir la seva veu al carrer. Quin és el seu futur? En parlem amb el director general del Gremi de la Restauració, senyor Roger Pallarols. Bon vespre, senyor Pallarols.
Hola, bon vespre. Com
I gràcies per estar al nostre programa Economia i Valors de Ràdio Estel. Sens dubte, el sector de la restauració ha sigut, i és, el més castigat de la pandèmia. Les incerteses, els tancaments en sec a llarg, durant un dia i un altre i un altre, s'han perdut molts diners. Un percentatge important s'ha tancat. Ara sembla que hem arribat a una fase més tranquil·la. Bé, el govern diu que entre comerç i restauració destina 12.500 milions d'euros. Què li demanarà el nou govern català per defensar el sector, senyor Roger Pallarols?
Bé, la veritat és que el primer que hem de demanar és el govern en funcions, no? Perquè el que vivim ara és una situació molt atípica. Estem acostumats que quan hi ha comicis, com aquell que diu el govern en funcions, pràcticament desapareix del mapa i la baixa...
No, el futur govern, sí.
Exacte, però en aquest moment tenim una emergència de primera amb decisions que s'han de prendre en aquestes hores i que només poden anar en la línia de donar oxigen a un sector que se li estan demanant sacrificis enormes. Et diria que des que va esclatar la pandèmia, però els últims que acumulem amb aquests horaris tan residuals que fa que la restauració estigui literalment o fora de joc o amb un funcionament tan mínim que fa inviable, doncs, el funcionament d'un negoci, doncs l'acumulem des del 21 de desembre, i per tant això requereix, ara que afortunadament també les xifres sanitàries milloren, requereix una reflexió presa pel govern en funcions, relaxar el funcionament de la restauració i per tant permetre que moltes més empreses, doncs, puguin fer aquest difícil equilibri en temps de pandèmia obligat entre ingressos i despeses, i per tant frenar en sec el trist procés de destrucció empresarial que està vivint la ciutat de Barcelona.
Sí, la restauració catalana encadena 3 mesos de restriccions per la Covid. Els treballadors del sector afiliats a la Seguretat Social van caure un 14,5% a l'any 2020 i només va caure el 9% a Madrid, senyor Pallarols.
Sí, és una constatació de que les coses no s'han fet prou bé. La veritat és que des de que es va aixecar el confinament, jo penso que tots sabíem un parell de coses. Sabíem que lamentablement el Covid no l'havíem vençut i tots els experts ens deien doncs, que succeirien ensurts greus, com així lamentablement ha estat, però també sabíem que el preu de frenar l'economia i sobretot els sectors que són essencials a casa nostra és un preu que no es pot pagar. I en aquest segon àmbit, que és la part que ens compet, doncs la veritat és que la gestió no ha estat a l'alçada de l'emergència econòmica que s'ha produït i no s'ha trobat la manera d'estabilitzar el funcionament d'un sector que és clau, que a dia d'avui a Catalunya, en un sector que és tan important a la nostra economia, doncs liderem el rànquing a nivell de comunitats autònomes, de treballadors afectats per ERTO o inclús d'acomiadaments definitius d'aquest sector, mostra una evidència de que el repte del nou govern és afrontar d'una manera diferent la gestió d'una crisi econòmica d'envergadura, perquè no pot ser que el resultat en la lluita contra la pandèmia sanitària sigui una ciutat completament arruïnada, sigui l'empobriment col·lectiu o sigui posar a tantíssimes famílies en una situació d'inviabilitat. Per tant, aquestes dades que expresses i aquest trist rànquing que liderem en tot el conjunt de l'Estat expressa de manera clara el que hem portat dient durant molts mesos, de que s'ha de prioritzar també la lluita contra el forat econòmic, que s'ha de frenar doncs, la trista destrucció d'empreses que estem vivint, perquè si no Barcelona es quedarà sense braços suficients per reactivar l'economia quan es donin les circumstàncies per fer-ho, que tots deixem que sigui el més aviat possible.
Molt bé. I quina esperança dona als treballadors, empresaris i autònoms que tenen un ERTO ara? Hi ha hagut manifestacions, com he dit abans, i s'hi ha hagut d'introduir els tribunals, també, per, especialment al País Basc i Castella i Lleó, per anul·lar els horaris que havien donat les comunitats autònomes, els governs autonòmics, senyor Pallarols.
Sí, i esperem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, després del pronunciament basc, reflexioni i modifiqui el seu criteri, perquè fins ara doncs no ha considerat oportú suspendre un conjunt de restriccions que són tremendament lesives pel funcionament de la vida, de l'economia, també de la salut de moltíssimes persones. El que és trist és, davant d'objectius compartits, perquè estem parlant d'objectius compartits, que és mantenir a ratlla el Covid i no aprofundir en la crisi de les famílies, haguem d'acabar accedint doncs, a tribunals o a manifestacions, perquè en aquest cas jo penso que el govern no s'ha mostrat capacitat en els mesos que ens han precedit de teixir complicitats, consensos, com et dic, davant d'objectius compartits. Jo penso que és la principal esmena que se li fa al govern de la Generalitat, tant el que està en funcions com el que surti després de la investidura d'un nou president, que és que s'ha de trobar una manera d'anar de la mà perquè els objectius són comuns i que no ens podem permetre badar més en l'atenció que s'ha de prestar a una crisi que està ensorrant empreses, que està ensorrant famílies i que està deixant Barcelona en una situació molt delicada, et diria que fora de la competició, perquè per molt bona intenció que tinguin els governants de torn, que segur que la tindran en reactivar l'economia, sense empreses això serà impossible. I a casa nostra, en el nostre país, a la nostra ciutat, la restauració no és un sector residual, és un sector essencial.
Molt important, sí.
No únicament perquè genera un impacte directe importantíssim, sinó perquè acaba depenent-hi al voltant d'un 30% del PIB per la quantitat de sectors i subsectors que de manera directa o indirecta depenen d'aquest sector.
Sí, els locals que han quedat buits de tota mena, ara avui l'oferta és més rebaixada, o sigui, la gent pot llogar amb un preu més baix del que està pagant. Ha aconsellat als restauradors que la renegociació dels preus dels locals?
Bueno, no, evidentment. Nosaltres hem partit sempre de la premissa, des que va esclatar la pandèmia, que fer front a una crisi d'aquesta envergadura només podia ser assumible sota la màxima de que tothom hi ha de perdre algú perquè al final hi guanyem tots. I és evident que els restauradors i llogaters han instat els propietaris des del primer dia a reconsiderar les condicions del contracte, perquè és obvi que tot va canviar d'un dia per un altre i que el conjunt de restriccions severes que portem acumulant impedeixen el funcionament normal del negoci, o l'absència dels consumidors que a Barcelona necessitem impedeixen el funcionament normal del negoci. És veritat que hi ha molts propietaris, com a totes les grans famílies, doncs, que han estat a l'alçada de les circumstàncies i que han pactat amb els seus llogaters, doncs, una rebaixa dels preus de lloguer i, per tant, han pactat algo que és molt lògic, que és compartir les pèrdues davant d'una crisi d'aquesta envergadura, però n'hi ha molts d'altres que no ho van fer i en això va ser essencial el decret que vam pactar amb el govern de la Generalitat. Aquí hem de felicitar el govern català, que va tenir la valentia d'afrontar un tema que era tabú, que era com fèiem que els propietaris que no volien renegociar, que no volien assumir la seva part de responsabilitat, l'assumissin, i per tant, des que aquesta eina a l'octubre es va pactar, la va aprovar el govern i després la va convalidar el Parlament, ha permès que molts propietaris que es negaven a assumir la seva part de costos de la crisi, doncs també l'assumeixin, fent possible aquesta màxima que et deia, que en una crisi tan gran no pots acumular tots els costos a les esquenes només d'un petit restaurador, perquè és literalment inassumible, i els has de distribuir entre molts agents, també els propietaris, per poder protegir el màxim volum d'empreses possible, per tant que tinguem el màxim viu possible el nostre teixit empresarial amb un objectiu que és recuperar l'economia quan es donin les circumstàncies per fer-ho.
Sí, ho diu molt clar, senyor Pallarols. Sens dubte, els restauradors han millorat molt la seva oferta enmig de la pandèmia, perquè, bueno, són més nets, més vigilen molt que el públic hi vagi, i la gent també, doncs, té ganes de sentar-se en una terrassa, en un bar, en un restaurant. Què recomanaria que fessin ara endavant, mirant el cas de Setmana Santa i de l'estiu?
Bé, la veritat és que aquesta pandèmia ens ha demostrat que tots els pronòstics, doncs, poden veure's alterats d'un dia per un altre, i ens ha constatat la vulnerabilitat que pensàvem no tenir com a societat occidental. És veritat que a dia d'avui, doncs, sembla que hi ha llum al final del túnel. Al final, la vacuna és un fet, i això és una magnífica notícia que s'ha de destacar. I sí, a dia d'avui, doncs, tres vacunes s'estiguin ja injectant a Espanya i a la resta de països del nostre entorn, i que n'hi hagi d'altres en aprovació, doncs pronostica un escenari més optimista que el que lamentablement hem viscut. El que sí que és cert és que fins que s'arribi a la immunitat de grup en tenim encara per dies, lamentablement. I el que no és assumible és tenir el sector de la restauració amb el fre de mà posat, amb la situació agònica que acumula des de fa massa mesos, no, d'una manera no estable fins que arribi aquesta immunitat de grup. Per tant, et diria que tenim dues tasques. La primera, estabilitzem el sector, possibilitem que les empreses quadrin ingressos i despeses, per tant, que no col·lapsin. La segona, treballem per protegir aquells actius econòmics de la ciutat que objectivament estan més cridats a ser colpejats perquè depenen més del recorregut internacional, del públic visitant, de la mobilitat, que això trigarem a recuperar. Barcelona li queda objectivament un recorregut més dur que el de poblacions més petites. Al final, aquesta és una crisi greu per tothom, però més severa per les grans ciutats, que són les que depenem més del concepte.
Sí, evidentment. Les ajudes rebudes han estat minses fins ara, sobretot per part del govern espanyol. Com a director del Gremi de la Restauració, quin tipus d'ajudes demana per al sector ara que començaran a haver-hi els fons europeus?
La primera ajuda que poden donar, que és la que fins ara no ens n'hem sortit, és permetre que el màxim volum de locals possible arribin a final de mes quadrant ingressos i despeses. I això vol dir permetre treballar durant totes les franges horàries, fer una reflexió sobre el toc de queda per permetre els àpats del sopar, i amb totes les distàncies i de restriccions d'aforament, que són eines que sabem que s'han d'aplicar durant aquesta etapa en què ens ha impactat la pandèmia, s'ha de poder trobar la manera de que els negocis, la màxima majoria de negocis, puguin arribar a final de mes. I després, per una altra banda, un pla d'ajut seriós. Hem viscut com que un pla d'ajuts que et diria pensat per un forat que es preveia de 3 mesos. En si, en el seu moment, es van articular, doncs, els ERTO, es van articular línies d'endeutament i aplaçaments d'impostos. I això podia ser acceptable per un forat que es preveia de 3 mesos. El problema és que hem aplicat la mateixa recepta quan aquest forat, com a mínim, se'ns ha convertit d'un any. I, per tant, a dia d'avui, les empreses estan literalment esgotades i no pot ser que les ajudes que reben, tant de l'Estat o de les comunitats autònomes, es basin en ajudes conjunturals de curta distància, perquè ara ja es necessita suport econòmic directe per protegir moltes empreses. Una manera molt senzilla de fer-ho seria convertir part del ICO en ajut directe a fons perdut i, per tant, donar liquiditat a les empreses per evitar el col·lapse i evitar que desapareguin. Això no s'hauria d'entendre com una despesa, s'hauria d'entendre com una inversió per part de l'Estat i les comunitats autònomes, perquè, al cap i a la fi, l'única cosa que no aconseguiran si en lloc de plaçar impostos no els redueixen, si en lloc de buscar el retorn del deute no donen ajudes directes, és que les empreses no puguin arribar a la situació o a complir amb tots els seus compromisos, per tant, desapareguin, i al final ens trobem en un problema molt més profund, perquè al final els impostos, els ingressos públics, depenen de l'activitat econòmica en gran part. Per tant, és una inversió prioritària en aquest moment de com injectem diners de manera directa per evitar que les empreses o que més empreses desapareguin i, per tant, que en un futur vivim el rendiment en positiu també per les finances públiques, perquè sense empreses és evident que les finances públiques també patiran doncs, una situació molt delicada en els propers anys.
Evidentment, perquè rebran menys impostos, no? El gremi Roger Perllerols va portar endavant la campanya a favor de les terrasses. Avui, perquè les volia tancar, almenys a Barcelona. Avui es veuen imprescindibles les terrasses per saltar-se el virus. Vostè té un restaurant, m'imagino, i què en pensa? Com veu la recuperació del turisme l'any 2021 i 2022?
Bé, jo no tinc un restaurant, eh? Jo
no?
Sóc el director del gremi de restauració, el gremi té una doble estructura, perquè ens entenguem, una estructura política,
sí.
Restauradors, i una estructura tècnica.
Perdoni.
Les terrasses eren imprescindibles abans del Covid, eh? I ho hem viscut. Sobretot a casa nostra, l'explosió de la terrassa apareix a partir del 2010, quan es produeix la prohibició de fumar als interiors.
Ja.
I en aquella època es viu un nou hàbit, que a Barcelona o a Catalunya no era tan intens com a altres parts d'Espanya, era l'hàbit de la utilització de les terrasses i de l'exterior. I la veritat és que va haver un creixement important, perquè vam doblar en molt poc temps el parc de terrasses que tenia la ciutat, i la terrassa s'ha convertit ja amb el temps no únicament un refugi pels fumadors, sinó també un espai que la ciutadania ha descobert i que li ha agradat fer ús de l'espai públic i de la restauració mitjançant les terrasses. El tema és que amb la pandèmia tot això s'ha accentuat. És evident que la pandèmia, si en algun lloc es donen condicions de major seguretat, és a l'exterior. Tots hem de ser, i és lògic que ho siguem, més prudents davant d'una pandèmia que, lamentablement, doncs està provocant danys a la salut importantíssims a moltíssimes persones, però alhora també mostrem una convicció de que amb tota la prudència que la pandèmia ens obliga, doncs volem continuar fent la nostra vida, i en aquest espai, el de les terrasses, és on de manera més clara es manifesta major seguretat, major tranquil·litat per poder tirar endavant doncs, la nostra vida. Jo penso que hem viscut una situació diferent. Portàvem 5 anys, com aquell qui diu, barallant-nos amb l'Ajuntament per les taules i les cadires, i és veritat que la pandèmia ha suposat un punt d'inflexió, perquè vam traslladar a l'Ajuntament doncs, una petició molt concreta en la línia de potenciar els exteriors per compensar les restriccions, ja sigui per llei o per prudència, que pateixen els interiors dels locals. I haig de dir que a dia d'avui, amb molta més lentitud de la que ens agradaria, però la gent que potser no coneix l'administració doncs no sap que les coses són més difícils del que tots ens agradaria, però a dia d'avui podem presentar un balanç, jo et diria que positiu, on s'han donat més de 3.000 noves autoritzacions de terrasses a la ciutat. I per tant hem posat el bé que té la ciutat més preuat, que és el seu espai públic, a disposició d'una de les principals prioritats, que és reactivar l'economia, i en concret un dels sectors que són més essencials a la nostra economia, com és la restauració. I et diria que això ho hem fet doncs, amb un to constructiu i còmplice amb el govern de la ciutat, que s'ha de valorar positivament, així com en altres ocasions doncs no ho hem fet i hem tingut enfrontaments molt sonats que, afortunadament, doncs, gràcies a l'impacte de la pandèmia, hem tingut la capacitat de veure que l'objectiu és comú, que la ciutat no se'ns pot ensorrar i perquè la ciutat no s'ensorri és imprescindible protegir la restauració. I, per tant, a dia d'avui, potenciar el creixement de terrasses és potser l'eina més útil, l'ajuda més útil que els restauradors han rebut en tota aquesta època de lluita contra la pandèmia econòmica.
Doncs moltes gràcies, senyor Roger Pallarol, secretari general del Gremi de la Restauració de Barcelona, per les informacions que ens ha donat sobre el futur del Gremi. El programa Economia i Valors de Ràdio Estel. Que passi una bona nit i un bon cap de setmana, i sobretot, que passi el coronavirus. Adéu-siau.
Moltes gràcies, igualment.
Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A La Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
I acabem el programa Economia en Valors de Ràdio Estel. Han participat Salvador Guillermo, secretari general adjunt de Foment del Treball, Cristina Torres, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres de Catalunya, i Roger Pallarols, director general del Gremi d'Hostaleria. El control ha estat Toni Huguet i us ha parlat Salvador Agonès. Comença la Quaresma, que significa que dura 40 dies, una quarantena, com quarantena va ser la pujada de Moisès al Sinaí, els anys de la travessia del desert del poble d'Israel, els dies de dejuni que Jesús va passar en el desert. Avui el dejuni està molt present en la societat, la gran majoria de vegades, però no porta unes raons religioses, sinó per portar una vida més saludable. El divendres és abstinència i abans es menjava bacallà que es comprava dissecat. La Quaresma vol dir que cada vegada estem més a prop de la Pasqua, de la primavera, alegre i joiosa. Que tinguin una bona nit i un bon cap de setmana, i sobretot, que siguin feliços. Adéu-siau.